Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Com va dir l'escriptor nord-americà Napoleon Hill, no esperis, mai serà el moment adequat. Una frase que segur que molts emprenedors coneixen bé i que han hagut d'aplicar en més d'una ocasió. El moment adequat és el que cadascú decideix i no hi ha excuses. I ara és el moment adequat de fer un gran programa de ràdio. I aquests són els quatre motius amb els quals us convidem a quedar-vos connectats al programa. Motiu número 1. De seguida parlarem amb Francesc Fajula, director general de la Fundació Mobile World Capital Barcelona. El Mobile comença d'aquí poquíssimes hores i és el moment de conèixer l'última hora d'aquest gran esdeveniment. Motiu número 2. D'una bona notícia a una altra notícia excel·lent. Amb Lluís Juncà coneixerem unes dades extraordinàries sobre les startups que tenim a Catalunya. Motiu número 3, amb Miquel Lladó, descobrirem les qualitats que ens poden portar fins a l'èxit. I motiu número 4, amb Fran Soleil, sabrem de què va un projecte que té un nom que sona molt i molt bé, Feeling Good. I tot plegat, com sempre, i sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio, a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos. Doncs demà és el dia. Torna al Mobile a Barcelona i ho farà amb una edició definitivament postpandèmica que ha aixecat moltes expectatives, com sempre. Serà la millor edició de la història del Mobile? Això segur que sí. O com a mínim que sigui la millor fins que vingui la de l'any que ve. En qualsevol cas, avui parlem amb Francesc Fajula, que és director de la Fundació Mobile World Capital. Què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé.
Molt tranquil, és demà això, eh? Demà dilluns ja ens hi posem, no?
Sí, estem tots molt, molt relaxats, ja portem un temps molt relaxats. I a partir de demà encara més.
Exacte, sí, perquè clar, prepara això, ha de ser una bogeria espectacular. L'altre dia em vaig una... perquè vaig a una conferència, demà precisament, em vaig una d'alta, me'n vaig a registrar, i el procés és brutal. Molt detallat en tots els sentits, i penso, si només per registrar-te ja aquesta feina al darrere, per tota la resta...
No, és espectacular. Jo és el primer any que ho visc en primera línia, sí, he viscut com a assistent, i mai m'hagués arribat a imaginar el que significa tot això. Nosaltres només com a Mobile World Capital, a dintre del Congrés, ahir teníem 250 persones treballant allà en els nostres espais, només nosaltres.
Wow.
Vull dir, és com una ciutat en construcció immensa, no? Indoor, no? És una cosa absolutament espectacular.
Dius que aquesta és la teva primera edició. Fa uns mesos, de fet, que vas posar-te al capdavant del Mobile, de la Fundació en concret. Com han estat els primers mesos?
Sensacional, la veritat és que és un lloc espectacular, no? Perquè al final és un d'aquests llocs que tots desitgem en algun moment de la vida, en el que pots generar un impacte social i econòmic en el territori que t'estimes, no? I tens una gran palanca, que és el Mobile World Congress, i a més vaig arribar en el moment en què s'assignava el conveni pel qual el Congrés es queda a Barcelona com a mínim fins al 2030.
M'agrada com a mínim.
Bueno, el contracte està redactat d'aquesta manera, clar, és a dir, l'esperit és de per sempre, com a mínim fins al 30, i en principi és per sempre, no? És seu permanent. No?
Inicialment no havia de ser per sempre, ni havia cap aquest esperit, sinó que havia d'estar a més llocs. Què ha passat? Per què s'han instal·lat tant a Barcelona? Per què es troben tan bé a Barcelona tota aquesta gent que visita el Mobile?
Aquí hi ha diversos factors. Ells han crescut aquí, també. És a dir, el Mobile World Congress va venir l'any 2006, si no recordo, primera edició a Barcelona. Destacant, era una fira petita, de tecnologia. i ha crescut amb la pròpia ciutat de Barcelona. I ha sigut una simbiosi perfecta, perquè la transformació digital de la ciutat els últims 15 anys ha sigut espectacular, i tenim totes les dades que vulguem tenir, però la transformació del Mobile World Congress en si mateix també ha sigut espectacular, amb el qual jo crec que ha hagut una simbiosi sensacional, acompanyada d'un altre factor que no podíem preveure, i és que la gent del GSMA s'ha enamorat de la ciutat de Barcelona.
Bueno, segons com sí que ho podíem preveure, no? Perquè a Barcelona ens agrada molt.
Era previsible.
Has parlat dels canvis que ha experimentat el Mobile una mica. Inicialment, pràcticament només era una fira de telefonia. Ara això ha quedat molt lluny. Estem anys llum de ser només una fira on es presenten els últims models de telèfon, el 5G i para de comptar, no? Bueno, cada G corresponent a cada any, perquè cada any anem a pràcticament a G per any, no? Però és moltes més coses ara.
Bueno, ara jo diria que és el showcase, no? És l'aparador de tecnologia i del món digital en sentit ampli més important del món. Que tothom que fa alguna cosa en l'àmbit digital, en l'àmbit de l'emprenedoria, en l'àmbit de la tecnologia, està o vol estar en el Mobile World Congress. Ha sigut una evolució. Com tu deies, al principi es presentaven els nous models de mòbil i tots estaven pendents de què es presentaria aquest any, si amb una pantalla, una altra pantalla, tal. Hem passat a una altra divisió. Jo sempre dic que estem al principi de la tercera revolució digital, és a dir, vam viure la internet del PC, no? Estàtica, la del mòbil, que ens va portar a tot el món de les xarxes socials, i ara estem veient, començant a veure ja tot el concepte de Web 3.0 en el seu esplendor, no? I aquest any ja ho veurem molt clar en el Mobile World Congress, no?
Per algú que no estigui basat, quan parlem de Web 3.0, de què estem parlant?
Bueno, estem parlant d'un conjunt de tecnologies que barrejades aconsegueixen generar una sèrie de serveis i de productes que són senzillament disruptius i molt diferents del que estàvem acostumats. Tu parlaves de 5G i la gent em pregunta, però 5G què ens permetrà fer? Ens permetrà veure els vídeos amb més qualitat? I dic, no és només això. 5G és una tecnologia que habilita, igual que les altres anteriors, serveis i productes que fins ara eren inviables, no? Llavors en tenim des d'industrials, i et puc explicar casos durs, per exemple, de manteniment de parcs eòlics, per exemple, amb drons. Doncs això, gràcies a la tecnologia 5G, es pot fer i redueix els costos del que es fa ara a una desena part del que es fa ara, no? Però tenim molts casos que hem intentat portar des de la Capital, des de la Mobile World Capital, al Congrés d'aquest any. Són casos molt concrets en indústries diferents de la utilització d'aquest tipus de tecnologies de connectivitat al servei del ciutadà i de les empreses, no?
Aquest any veurem totes aquestes novetats. També suposo que hi haurà molta presència d'intel·ligència artificial, que està en boca de tots. Ara ja comença a ser allò que tot en parlem. Ja en parlem sense saber-ne, vol dir que està penetrant molt, no? I el metavers, també, suposo, no?
Sí. Bueno, són dues d'aquestes paraules que, per tant, utilitzar-les, tenim el perill de gastar-les, no? Perquè tothom parla d'això i en realitat al final són combinacions de tecnologies que permeten fer coses d'una manera que fins ara no es podien fer. Jo crec que aquest any, evidentment, intel·ligència artificial aplicada pràcticament a tots els serveis i productes que veurem, jo crec que ja està a tot arreu. Hi ha casos més visuals i més espectaculars, com el famós ChatGPT i altres, però en realitat estem utilitzant ja intel·ligència artificial a pràcticament tots els serveis o productes digitals, no? Un altre tema molt important és el tema de realitats immersives i sobretot realitat augmentada, és a dir, el que veurem molt aquest any són ja casos durs, casos comercials de lo que és la realitat augmentada, que ens permet augmentar la nostra capacitat sensorial com a humans, diguem-ne, a un altre nivell, no? Ens potencia les nostres capacitats de percebre el món i de viure el món, no?
Has parlat, vaja, resumint, has dit molt, no és tant la tecnologia, sinó que allò que ens permet la tecnologia, perquè, clar, la tecnologia és una eina només. Un ganivet, si no tenim res per fer amb aquest ganivet, doncs serà només un ganivet sense utilitat, no? Amb la tecnologia, digue-li metavers, intel·ligència artificial, el que sigui, també és això. Si no té una utilitat per millorar la nostra vida, no serveix de res, no?
Completament d'acord. De fet, en el Mobile World Congress i des de la Mobile World Capital sempre estem obsessionats en parlar de la tecnologia per a les persones i la tecnologia per a la sostenibilitat, no la tecnologia per a la tecnologia. I, de fet, no ens agrada parlar de 5G o de realitats immersives, ens agrada parlar de casos durs d'allò que la gent, dintre de poc, dintre d'un any, 5 anys, 10 anys, viurà. I com això serà, i també reflexionar sobre com volem aquesta nova societat digital. Ara ja estem parlant d'addiccions al mòbil, doncs imaginem-nos quan tinguem totes aquestes capacitats de realitat augmentada i realitat virtual. Vull dir, hem de definir entre tots com volem aquesta societat digital, com la volem organitzar, no? I aquests casos d'ús hem de fer-ne un ús ètic de la tecnologia, ètic en el concepte de la nostra societat occidental, no?
Ara parlem més d'això perquè és molt interessant. Avui al Revolució 4.0, el Francesc Fajaula, director Fajula, perdó, director de la Fundació Mobile World Capital.
Vull plorar de riure per no resurfejar la vida com qui més escollir-me sempre que t'agradi veure.
Aquest és la cosa clau, no? El concepte clau, l'impacte que té la tecnologia sobre les nostres vides, com les canvia i com crea realitats que eren inimaginables feia només uns anys, no? Has parlat d'addiccions, de problemes ètics i de situacions que ni tan sols ens imaginem, no? Clar, la tecnologia ens arrossega. Jo no sé si ens està arrossegant massa, perquè fins ara nosaltres més o menys anàvem avançant al mateix ritme que la tecnologia, tenim temps per aprendre-la, per entendre-la. Ara va tot tan ràpid que quan has entès una cosa han passat 50 coses més, no? Hi ha gent que encara està començant a entendre com funciona internet realment, no? I mira que fa anys que funciona, no?
El concepte d'inclusió digital és algo que nosaltres des de la Mobile World Capital estem treballant des de fa molt de temps. I és molt important, és intentar no deixar ningú darrere o quanta menys gent puguem deixar darrere en aquesta nova societat digital. Quan hi ha una transformació a aquest nivell, quan la societat es reconfigura d'aquesta manera, hem de tenir aquest procés de reflexió de, escolta, com volem que això sigui? Volem que tothom estigui inclòs? Ha hagut debats sobre la gent gran, sobre la gent d'entorn rural, per exemple, tot el tema d'inclusió també en el sentit del gènere. Tot això ho hem de definir, està a les nostres mans, utilitzar la tecnologia de la manera que nosaltres creiem més ètica, no? En el concepte d'intel·ligència artificial, els exemples que se solen posar són molt evidents de l'ètica, no? Al final és una màquina que en base a uns aprenentatges que ha fet pel seu compte, sense supervisió humana moltes vegades, pren decisions. I aquestes decisions poden estar en consonància o no amb el que nosaltres considerem ètica en la nostra societat, que no té per què ser l'ètica d'altres societats que estan al voltant nostre, no? Per tant, requereix d'una reflexió important per intentar no deixar ningú darrere en aquest pas o, com a mínim, les menys persones possibles.
Tornem un moment al mobile pel que fa a les xifres i pel que fa a la participació. Aquest any tornem a estar en xifres gairebé prepandèmiques, no? Perquè la Xina té una intervenció relativament... No, encara no està normalitzat a la Xina tot plegat el tema de la pandèmia, sí. Encara no està present al 100%, no? Però pràcticament sí que estem en xifres prepandèmiques.
Sí, segons GMA, el que estan pagant és d'uns 80.000 assistents. D'aquests 80-100.000 serien els 20% de congressistes xinesos que solien visitar Barcelona, i aquest és el gran dubte. Però jo crec que hi ha notícies extraordinàries, que són, un, el perfil d'aquests 80.000. O sigui, no estem parlant de 80.000 congressistes de qualsevol tipus, estem parlant de que són la majoria de gent que mana a les grans corporacions, la majoria de startups del món digital. O sigui, tindrem a Barcelona els 80.000 persones més influents o més rellevants en el seu àmbit. I això és algo que hem de celebrar i hem d'aprofitar, no? I hem d'intentar que ens deixi aquest llegat, que és una mica el que intentem des de la Mobile World Capital. Hi ha hagut un estudi també d'impacte econòmic, 350 milions, però jo crec que més enllà d'aquest impacte econòmic directe, l'impacte del Mobile World Congress a Barcelona, a Catalunya i a tota Espanya és indiscutible. És a dir, quan fem un repàs del que ha passat a la nostra societat els últims 15 anys, jo sempre explico, fa 15 anys no es parlava d'emprenedors, no es parlava de startups, no existia el capital risc. Estava en una societat en la que la investigació, la recerca es feia dintre de les empreses, no hi havia innovació oberta en col·laboració amb altres organitzacions fora de la teva pròpia. O sigui, coses que ara ens semblen molt evidents, però que han sigut els últims 10-15 anys. Part de la culpa d'aquesta supertransformació que hem viscut a Barcelona i a Catalunya és deguda al Congrés i deguda segurament a la Mobile World Capital. No sabem quina, no? Quina proporció d'aquest impacte és degut a aquests dos fenòmens. Però està claríssim que per mi és el detonant de tot el que hem viscut aquests últims 15 anys i el que estem vivint ara.
Clar, perquè la majoria, o molta gent pensa, ve moltíssima gent durant uns quants dies a Barcelona, per tant l'impacte econòmic directe sobre restauració, hostaleria, taxi, tot això que ja més o menys podem entendre és evident, i ja està. Però clar, no. O sigui, realment canvia la manera de funcionar econòmica, no, realment?
No, la transformació que hem viscut aquí, i en xifres molt recents, crec que va haver un estudi de la Generalitat de fa un parell de setmanes que parlava de 2.000, a prop de 2.500 startups digitals a Catalunya, amb uns creixements estratosfèrics. Nosaltres vam presentar abans d'ahir un estudi des de la Mobile World Capital, és la primera vegada que es fa un estudi sobre hubs tecnològics a Catalunya. Mm-hmm. És a dir, empreses internacionals que venen aquí instal·len el que en diuen Greenfield, no? És base, des de base zero inverteixen en centres de desenvolupament de tecnologia per tot el món. Pues estem parlant de que n'hi ha 96 a Catalunya. Molts a l'àrea metropolitana, la majoria a l'àrea metropolitana. 96 hubs, però no estem parlant de preventes, de gent que fa temes comercials. No. Gent que està desenvolupant tecnologia per tot Europa, per tot el món, des de Barcelona, des de Catalunya. 96, amb un impacte econòmic de 1.500 milions d'euros a l'any, 15.000 llocs de treball avui, amb un creixement exponencial. Mm-hmm. Això està previst que creixi el 2025 fins als 2.000 milions d'euros d'impacte econòmic i 20.000 llocs de treball. És brutal. Tot això, per què ha passat? Ha passat per una conjunció de factors, segurament també per unes polítiques que hem fet, perquè tenim una ciutat i un país espectacular, però també perquè segur, perquè hi ha el Mobile World Congress aquí i perquè tenim una Mobile World Capital que se'n preocupa de que tot el que passa al Congress al final acabi derivant en més ecosistema, en que la societat ho visqui i la societat en disfruti de tot això, no? I això genera un cercle virtuós en el que estem immersos, no? I estem veient aquests creixements espectaculars de l'economia digital en aquest país i en aquesta ciutat, no?
Hi ha molt múscul emprenedor i tecnològic que ve de fora, però també n'hi ha moltíssim d'aquí i cada, ara mateix està, ens ho deien l'altre dia, a la primera lliga, no? Ja no és allò de dir, bueno, sí, Catalunya, estem allà una mica... No, estem ocupant llocs importants, no?
Sí, efectivament, aquí tenim... el que ens està passant és el que està passant a tot el món, és a dir, la tecnologia ha passat de ser un àrea de suport a les organitzacions a ser la base del negoci, la base, el centre de l'estratègia de qualsevol empresa, de qualsevol sector, ha passat a ser la tecnologia. Per tant, manquen perfils. Per què? Perquè no només hi ha startups que s'estan muntant en base tecnològica, sinó que totes les empreses, una farmacèutica, una química, constructora, empreses que fins ara pensaven que la digitalització no anava amb ells, des de fa uns anys se n'estan donant compte i estan apostant molt fort. Per tant, al final estem en un procés de transformació digital que requereix molts perfils, tant més de l'àmbit digital, màrqueting, el que vulguis, i de l'àmbit tecnològic, de desenvolupament, intel·ligència artificial, big data, etcètera. Falten gent, falten perfils, però tenim aquest problema a Catalunya i el tenen a tot el món, als Estats Units els primers. Jo l'altre dia estava parlant amb gent del sector i empreses de tecnologia en aquí, a Barcelona i a Catalunya, estan en nivells de rotació del 25-30% anual. Això és bo? Bueno, és molt bo, però hem d'aconseguir, primer, generar més vocacions científiques o tecnològiques a Catalunya i a Barcelona. Mm-hmm. Que els perfils que surten de les universitats, de les escoles de tecnologia en general, surtin perfils molt més adaptats al que el mercat necessita. I després, la capacitat nostra a curt plaç és, un, atreure talent de fora, que ens va molt bé també, perquè ens aporta aquesta diversitat, aquest coneixement que també ens va bé, i per últim, reskilling, que en diuen, no? És que la gent que està en altres sectors, en altres àmbits d'actuació, els donem capacitats perquè puguin entrar en el món laboral d'aquest tema, no? Que hi ha molta necessitat de...
Clar, perquè la sensació també és, no, és que jo ja tinc 30 anys, 35, jo d'això no puc entrar-hi, ja, jo tinc la meva feina i no és així, realment.
Absolutament.
Perquè tenim la percepció que tot és com programació, tot és complicat. Hi ha moltes feines relacionades amb la tecnologia
moltíssim.
Que no demanen saber programar, per exemple, no?
No, evidentment, com a qualsevol lloc, a qualsevol sector, hi ha feines que necessites una capacitació molt alta, però hi ha altres que no necessites tanta capacitació. Nosaltres tenim un programa a la Mobile World Capital que bàsicament ens dediquem a això, ens dediquem a agafar perfils que no estan en aquest sector, que no estan en aquest àmbit, estan en cambrers, gent que estan en altres sectors totalment diferents, que no tenen res a veure, de qualsevol edat.
I és importantíssim.
Els fem un procés d'acompanyament, de coaching, de formació, per suposat, els capacitem i els posem en contacte amb les empreses, que són moltes, que necessiten aquest tipus de perfils. Nosaltres tenim en aquest programa només 30 partners, són empreses, doncs imagina't, com PepsiCo, Zurich, moltíssimes empreses, BASF, que necessiten aquest tipus de perfil i no el troben. Llavors, el que fem és aquest reskilling, que se'n diu en anglès, no? Que és, que no sé com traduir-ho. No?
Però habilitació.
Habilitació, no? Capacitació.
Donar habilitats a qui encara no les té, però les pot tenir. No?
No, i és increïble l'impacte que té això, perquè al final estem impactant, com dèiem abans, a la vida de les persones. I gent que està fora del sistema o amb treballs molt poc valorats, diguem-ne, passen a estar en treballs que els ofereixen un sou digne, que estan contents, els canvia les vides, no? I aquest és el tipus d'actuacions que nosaltres des de la Mobile World Capital volem seguir empenyent, no?
Dediquem l'últim minut a una pregunta impossible de... Ho sé, que és impossible de contestar, però perquè tenim un mobile enorme. Però si haguessis de destacar tres coses... Dues, cinc, és igual, però tenim 40 segons.
Ho tinc, m'ho has posat molt fàcil. No?
Ah, sí?
Aquest any, des de la Mobile World Capital, hem portat en el Congrés una experiència, és una espècie de camí, de viatge, al voltant dels sentits, dels cinc sentits del cos humà, i hem barrejat tecnologies híbrides, que en diem, que és presencials, amb virtuals o augmentades, per generar experiències completament diferents. I doncs, al llarg dels nostres espais en el Congrés, si veniu, sobretot, tenim un espai, un stand, a més, ecosostenible, meravellós, és una escultura en el Mobile World Congress, un altre en el Forias From Now, i tenim un nou espai que es diu BIT, amb l'Ajuntament de Barcelona i el GSMA, que és on passaran 1.000 coses vinculades al món artístic, cultural, musical i al món digital. Aquesta connexió la tindrem en l'espai BIT. I al llarg d'aquests espais i dels cinc sentits, tindrem 12 experiències que us prometo que us deixaran absolutament al·lucinats. Amb el celler de Can Roca, amb els puig a nivell d'olors, podràs estar en entorns immersius i olorar el lloc on figura que estàs virtualment. Podràs estar en un concert, viure un concert des del punt de vista del cantant, però notant la pressió dels bafles, l'olor, les sensacions, totalment immersiu. Podràs fer de rebollo, com en els Jocs Olímpics, podràs llançar...
La fletxa
amb unes mànigues hàptiques que et permetran que estàs en un món immersiu i estaràs en aquell moment històric de la ciutat de Barcelona, dels Jocs Olímpics, i notaràs la pressió de l'arc, de la corda, en funció del que estiguis. Amb el celler de Can Roca tenim una experiència de degustació de xocolata sensacional. Sensacional, que no que podeu perdre, també en realitat virtual.
I això és la punta de l'iceberg de tot el que comença a passar a partir de demà a Barcelona, aquest Mobile, que és una petita revolució durant uns dies, però un enorme canvi durant molts anys a la ciutat, com ens explicava ara mateix el Francesc Fajula, director de la Fundació Mobile World Capital, que t'agraïm molt que hagis vingut, perquè sabem que estàs molt ocupat i que era difícil destinar uns minuts a la revolució. Per tant, moltes gràcies.
Encantat i moltíssimes gràcies per tot.
Y digas que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteo, pero chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el cubat en equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteo, pero chillin.
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Baby, no es mola el jaleo.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota, el teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Catalunya Ràdio.
I després de parar del Mobile, durant els propers minuts volem seguir parlant de xifres espectaculars, perquè les coses bones s'han de celebrar. Ahir ja vam tenir la dosi canyera de Santiago Niño Becerra, advertint-nos de la complicada situació econòmica que vivim i que seguirem vivint, però ara és el moment de parlar d'optimisme i d'un futur que, de moment, sembla molt interessant.
Don't blame me, love made me crazy. If it doesn't, you ain't doing it right. Lord, save me, my drug is my baby. I'll be using for the rest of my life.
Lluís Juncà, director general d'Innovació i Emprenedoria. Què tal, com estàs? Bona nit.
Molt bé, perfecte.
Escolta, vens amb dades que ve de gust explicar-les, davant d'un micròfon avui?
Sí, perquè és la història d'un èxit de més d'una dècada, de com l'ecosistema català de startups està creixent, té bona salut i té unes perspectives superoptimistes.
Va, parlem del 2022 i startups. Què?
Doncs rècords històrics. Tenim més empreses que mai, que facturen més que mai, que donen treball més que mai i que capten més inversió que mai. Per tant, estem en rècords històrics. Per posar algunes dades concretes, per exemple, que és el titular que estem explicant, ja tenim més de 2.000 startups a Catalunya, en concret 2.022. I això és una xifra que, comparada amb el 2016, quan vam fer la primera llista de quantes startups teníem, doncs vol dir que hem pràcticament doblat el número de startups a Catalunya, passant de 1.086 que teníem el 2016 a 2.022 que tenim avui en dia.
Clar, el tema sempre és quan una cosa comença a créixer, el creixement és ràpid, exponencial, arriba un moment que es pot aturar. No sé si estem davant d'aquesta perspectiva o si la cosa encara té molt camí per recórrer amb el tema startups.
Nosaltres creiem que té molt camí per recórrer perquè no només creixerem en número, sinó també en qualitat i en gruix. No? Estem dient nosaltres que estem ara en un moment de maduració de l'ecosistema, que això vol dir que les empreses que tenim fan més facturació i també tenen més llocs de treball. Per exemple, el número mig de treballadors que tenen aquestes startups s'ha incrementat significativament els últims 8 anys. Hem passat d'una xifra en què abans les startups a Catalunya el 24% de les startups tenien més de 10 treballadors i ara ja és ho he dit al revés. Abans el número de startups que tenien més de 10 treballadors era només el 10% i ara és el 24%. O sigui, això a poc a poc va donant més gruix. I de fet, si ho comparem amb les estadístiques del conjunt d'empreses a Catalunya, és molt rellevant, perquè a Catalunya, de les 620.000 empreses que tenim registrades, que tinguin més de 10 treballadors, només són el 3%.
Per tant, amb les startups es multiplica per 13 o així.
Per tant, ajuda a trencar aquella idea de que les startups són una cosa petita, com gairebé graciosa, però no, que no és una economia real, no? Això s'ha acabat del tot, perquè si mires en tamany d'empresa per número de treballadors, ja són de mitjana més grans que les empreses estàndards del país, no? I si ho mires en número de facturació, també veiem com està incrementant, i també en captació d'inversió, les rondes que estem fent al país cada cop són més grans, gairebé s'han doblat la mitjana de milions en cada ronda d'inversió que es fa a Catalunya.
Nosaltres ho diem sovint, però no sé si és una frase poc suportada per les dades. Diem allò de que Barcelona i Catalunya són un hub tecnològic important. És així?
Sí.
És a dir, aquestes xifres que ens estàs donant comparades amb les d'Europa, què volen dir?
Volen dir que estem a la Champions de regions d'Europa en termes de startups. Hi ha molts indicadors diferents. La gràcia és que en la majoria estem en el top 5 o, com a molt, top 10. Per exemple, som, segons una institució que fa rànquings de regions de startups, som la cinquena millor ubicació en general per a startups. Però si mires en variables concretes, per exemple, quan preguntem als fundadors europeus on fundaries tu la teva empresa, Barcelona apareix com el segon millor com fundar una empresa. No? I amb diferents rànquings d'aquest estil...
Saps el primer? Pregunto per curiositat, si no ho saps no passa res.
Crec que és Berlín.
Okay.
Crec que és Berlín. Bueno, hi ha moltes variables, hi ha moltes empreses diferents que fan rànquings d'aquests. El que té gràcia no és agafar-se el que és més optimista per Barcelona, sinó veure que en la majoria d'aquests rànquings Barcelona i Catalunya apareix entre el segon i el setè, vuitè. I això vol dir que estem clarament...
Estem allà.
Clarament, sí, que deixem enrere aquella etapa en què posàvem allò de sud d'Europa, no? Que això ja hem de començar a abandonar. Ja no és la competició a veure qui és el millor sud d'Europa. Nosaltres juguem la Lliga de Campions i la volem jugar a Europa i, per tant, deixem d'autoreferenciar-nos com els millors del sud, sinó que ja juguem entre el top 10, top 5 del conjunt d'Europa.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants.
I a quins sectors pertanyen totes aquestes startups?
Bé, hi ha una diversitat bastant important de sectors. El que destaca més és el sector salut, en el que treballen aproximadament el 15-16% d'aquest conjunt de 2.000 startups. És el sector que clarament tira més del carro, però clar, amb un 15%. Per tant, si el que tira més és un 15%, vol dir que realment hi ha molta diversitat de sectors. El segon és el sector de serveis de les empreses. El tercer ja seria més genèric, el TIC i connexions mòbils, i llavors ja venen molts sectors amb unes quotes del 5-6% d'aquest total de 2.000 empreses, que aquí trobem l'alimentació, les finances o fins i tot l'energia, no? Però per tant és un món molt diversificat, en el que sí que és evident que com en altres variables econòmiques, el sector salut a Catalunya és molt important, i ho és perquè tenim infraestructures molt potents. Tenim grans hospitals que funcionen molt bé, amb el prestigi internacional, però també tenim molt bones universitats que fan recerca en sectors de salut, i també sabem transferir bastant bé aquest coneixement cap al mercat. I això fa que hem creat un ecosistema de salut, des del punt de vista econòmic, molt potent, que està clarament entre els 3 millors d'Europa.
Ens has parlat una mica de les plantilles, ens has parlat també de les inversions, que acabades són més potents, i perquè fa la gent, el talent és nostre, l'importem, és una barreja de les dues coses?
És una barreja, i és bo que sigui així, perquè el talent és el bé més escàs per l'economia en general, per les startups en particular. En concret, a Catalunya, les dades indiquen que un de cada quatre treballadors que treballen en startups a Catalunya és d'origen estranger. Això és bo en el sentit de que som capaços de traure aquest talent, aquesta persona, aquest un de cada quatre que ve a Barcelona o que ve a Catalunya, segur que té ofertes per anar a Berlín, a Helsinki, a Califòrnia, a Israel o qualsevol altre lloc del món. I, per tant, que sigui aquí és un molt bon indicador. Ja no té sentit parlar de vessants econòmiques o de sectors econòmics que no sigui pensant en una referència mundial, i per tant això és una competència pel talent. Que siguem capaços d'obtenir talent de fora és una molt bona notícia.
Per acabar, en 20 segons, si mirem el 2024 i més enllà, les perspectives són bones? T'ho preguntava una mica abans, però ara més en concret.
Sí, i són bones sobretot perquè estem canviant el model de startups. Fa 10 anys, per dir-ho molt ràpid, fèiem startups molt, molt primes, no? De models digitals, de copiar marketplace que veiem a altres llocs, i veníem aquí, els fèiem, els replicàvem i els veníem. Que això ha anat molt bé, i d'aquí ha crescut el model. El que està bé d'ara és que les startups que estem fent són de base tecnològica pròpia, aquí fem la tecnologia, aquí fem la ciència, d'això en fem un model de negoci, i llavors això ho exportem al món. Per tant, la qualitat, el valor que generen les startups a Catalunya avui és molt més poderosa del que feia el model de fa 10 anys.
Doncs mira, el Revolució Encantats de tant en tant de donar bones notícies en el sector humà i econòmic i de talent, i ens els porta avui el Lluís Juncà, que és director general d'Innovació i Emprenedoria. Moltes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local. My bad
habits lead to late. Enamorar-se del futur, amb Miquel Lladó.
El Miquel Lladó, ja ho sabeu, és professor d'Estratègia i Direcció General a l'IES i a altres escoles de negocis, amb una llarga trajectòria com a executiu de grans companyies. Molt ben tornat. Què tal, com estàs?
Molt, molta
gràcies.
Feia
temps que no ens visitaves, eh?
Feia temps, sí.
Bueno, tenim ganes de saber coses sobre el futur, evidentment, però abans de començar, hi ha una dada del teu currículum que m'ha deixat, esturat. Diu, has fet més de 1.500 sessions d'estratègia i lideratge a 24 països, que és una barbaritat, però sobre tota la pregunta va pel tema dels 24 països, perquè jo crec que no deu ser el mateix explicar el lideratge en un lloc que un altre, o sí?
No és el mateix, no és el mateix. Per això m'agrada viatjar, m'agrada anar-me'n fora del meu país, tornar a veure'l des d'altres cultures, altra gent. Vaig a Europa de l'Est, vaig als Estats Units, Latinoamèrica, Europa, i la veritat és que és molt enriquidor.
Però l'has de preparar molt per explicar el lideratge en un lloc que és culturalment diferent del nostre, no?
Bueno, sí, és cert. Tots els lideratges, el lideratge ve influenciat per factors culturals, socials, polítics, econòmics, per tant canvien segons la regió i el context, però vas adaptant i vas entenent el lideratge que millor pot funcionar a cada una de les zones a les que vaig.
De què depèn que una persona li vagin bé les coses i una altra no? En això del que estem parlant, no la vida en general, però sí com a mínim en el món de l'empresa i en el tema del lideratge.
Bueno, jo crec que hi ha coses naturals en la gent, hi ha gent que té coses naturals, però realment penso que hi ha un tema d'habilitats i característiques que són comuns amb la gent que lidera, eh? Però no tots els líders són efectius arreu. Per exemple, un pot ser líder molt bé a nivell empresarial, però a nivell esportiu no. Per tant, sí, l'experiència, sí, sí, el que has fet, les teves, et pot marcar, eh? Per tant, depèn també de les situacions que afrontes com a líder.
Clar, pel món laboral, que moltes persones també últimament també pateixen amb aquesta qüestió, com s'ha d'encarar tota aquesta qüestió relacionada amb el món laboral, no?
Bueno, la veritat és que jo, al llarg de tot, tu parlaves de les 1.500 sessions i els 24 països, la veritat és que no vaig allà només i exposo el que penso, sinó que m'agrada tenir converses amb la gent i anar aprenent d'ells, i jo et diria que he vist diverses característiques que, ostres, que a nivell laboral conflueixen amb gent que li van millor les coses, eh? Que tenen una tendència que les coses surten bé, i tant a nivell personal com a empresa, perquè a vegades podem parlar de líders com a persones, però també líders com a empresa o institucions o organitzacions que fan les coses bé. Per tant, sí que hi ha una sèrie de característiques que jo definiria com que estarien en el top 10 de característiques d'habilitats i formes de fer que fan que la gent els hi vagi millor les coses.
Per exemple, què? Determinació?
Sí, per exemple, determinació. Són persones decidides, perseverants en aconseguir allò que es proposen, no? I amb ganes de superar les dificultats. Al final, la vida són obstacles, són dificultats, són reptes, i hi ha gent que té la disposició de que, escolta, que no passa res, que tinc un obstacle i passo per endavant, com aquestes carreres dels, no, d'atletisme, no? Les davalles, doncs va, ja ho saps que hi haurà una valla, doncs va, l'agafaré, no? I per perseguir aquest objectiu, clar, cal definir, no?, què persegueixes. Per tant, també és un primer pas saber definir molt bé on vas, no?, i pensar-hi i quan ho tens clar, he vist determinació, i hi ha gent que, a pesar que li diguin que no, a pesar que li diguin que no, doncs tira endavant i va superant dificultats i va passant de valles.
Hi ha una cosa que suposo que és evident, però potser em sorprèn si em dius que no, eh? Però si t'agrada el que fas, treballes millor, rendeixes més, o és una condició que no és indispensable? Perquè hi ha molta gent, que la majoria, molta gent, que fa les feines que pot.
Això és cert, eh? Tots, al final tots necessitem treballar i guanyar-nos la vida, però sí, que si faig alguna cosa que m'agrada, tendeixo a sentir-me més motivat i la gent se sent més compromesa, pot sorgir coses que no són espontànies, però s'aprèn, per el que he vist en la meva experiència s'aprèn, pot sorgir al cap del temps, però quan ens involucrem a les coses i veiem que les gaudim i veiem que estem preparats per fer-les i per tirar-les davant, la veritat és que ens comença a apassionar. Hi ha gent que ho té, la passió, la té d'entrada, però hi ha gent que força d'involucrar-se, i per això és molt important el paper del líder, no? De donar confiança, de transmetre que ho fas bé, que ho pots fer millor, que esforça-t'hi, que val la pena, que estàs aportant valor, que la gent t'aprecia, que et valora. Per tant, sí, d'una forma pot venir espontani, per l'altra banda, sí, com tu deies, moltes vegades fem la feina que ens toca fer, però és trobar-li aquella punta, aquella labor d'equip, aquella cosa que et fa que t'involucri, que comprometis, i quan ho guadeges, et va molt millor.
Hem parlat de determinació, hem parlat de passió, algun altre element important? Has dit que hi havia com uns 10, però tampoc es podem repassar.
Sí, no. Un altre que també hi ha, la resiliència, que és la paraula aquesta en anglès, de resilience, que són gent que se sap que recuperar en els contratemps, aprenem dels errors i aprenem de les lliçons apreses. A vegades,
o sigui, això no és un tòpic, Això és així realment.
Sí, és així. Mm-hmm. Jo el que sí que diria que és un tòpic és que a vegades diu, no, és que a vegades segons les societats és bo fracassar. No, és que la gent no li agrada fracassar, a ningú. No volem fracassar.
Si tens encert a la primera, benvingut sigui.
Correcte,
no?
Però el punt és que sí que ens agrada aprendre. Clar. I aprendre és anar als límits, no? I anar una mica a l'extrem, i en allà, quan et poses el màxim potencial teu, doncs vas i aprens, i en les lliçons apreses hi ha una part molt important. Per tant, la resiliència, quan tens una cosa que no et va com t'esperaves, doncs et recuperes, aprens, et surts més enfortit endavant, per això.
Música. suposo que hem parlat de passió, resiliència, que és superimportant, determinació, ser una mica creatiu, també el món de l'empresa ha de ser important, no?
Sí, sí, és creatiu. Ser creatiu és molt important perquè al final són la gent que genera idees, que tenen ment obertes, per això és molt important quan diguem viatjar, hi ha gent que mira i no veu, hi ha gent que mira i veu moltes coses, i aquesta, la part creativitat, la part que són persones que porten noves formes de fer les coses, no es tracta tan sols de fer el gran producte, petites coses que fem el dia a dia, no? Aporten angles diferents de reflexió, troben solucions innovadores. Mm-hmm. Al final, la vida són situacions que hem de superar i hem de... Doncs aquesta gent creativa té molta més facilitat per fer-ho.
I en ficar-se, aprendre a ficar-se en el lloc dels altres... Sí. També és una eina important?
Molt important. O sigui que jo sumaria, sí, el que en diuen la paraula empatia. L'empatia, jo la definició més, que més m'agrada sempre és allò de posar-te en les sabates dels altres. Però per posar-te en les sabates dels altres t'has de treure les teves pròpies sabates. Si jo intento posar-me en les teves sabates i no em trenc les meves, que és la meva experiència, la meva educació, la meva economia, doncs mai podré entendre, no? Per tant, una de les coses que veig amb gent que li van millor les coses o que tenen tendència que li vagin millor, són gent que té la paciència per treure les seves sabates, treure les seves esbiaixaments i posar-se en les sabates dels altres per entendre, tant a nivell dels teus equips, tant a nivell dels teus consumidors, dels teus clients, per intentar entendre realment aquella posició i no tan sols saber-ne, sinó viure-ho, i això és l'empatia, que és d'una potència tremenda.
Totes aquestes paraules que hem estat repassant ara, resiliència, creativitat, empatia, tot això s'aprèn a les escoles de negocis o s'aprèn treballant?
Jo crec que s'aprèn a la vida, s'aprèn a la vida, s'aprèn a treballar, potser a les escoles de negocis és una combinació entre la part acadèmica i tota la part de matemàtiques, de màrqueting, de finances, de decisió, però també hi ha la part de social i emocional que fem que la gent entengui que és una part molt important per poder conquerir les coses que vols conquerir a la vida.
Doncs ens quedem amb aquest missatge important, si podem, també, moltes vegades no és possible, però escolta, si les tenim les eines a la nostra disposició, podem fer un plus més i aportar tots aquests elements perquè la nostra feina tingui èxit, a l'èxit que vulguem donar-hi nosaltres, Tampoc no, a l'èxit, la sensació de que estàs fent una cosa que t'omple, en qualsevol cas. Miquel, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.
Una abraçada.
Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Doncs avui estem molt contents de tornar a saludar a una persona que va ser una de les primeres col·laboradores del Revolució fa uns quants anys, és la Fran Soleil, que és la Digital Marketing Manager Adam. Benvinguda de nou, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Escolta, no pots saludar-te la Xantal personalment, ho faig jo en el seu nom. També, tot bé?
Jo tot molt bé, jo penso molt amb la Xantal, penso molt amb ella i espero que passi ràpid i que la puguem tornar a sentir.
I tant, i tant. És qüestió de dies. I tornarà amb forces renovades, que també li va bé. Escolta, avui tornes per parlar-nos d'un projecte que té un nom bastant de bon rotllo, perquè es diu Feeling Good. No feeling de amb dos es, aquell feeling de sentiment, sinó feeling. Seria feeling good, no?
D'omplir,
exacte.
D'omplir de coses bones la vida.
Què és exactament el projecte Feeling Good?
El projecte Feeling Good va sortir de la primera edició del Lab 1876, que és el programa d'intraprenedoria d'Adam, i va ser el primer projecte guanyador de més de 200 idees. Vam treballar-hi molt I Feeling Good, bàsicament, és un got de cervesa reutilitzable i intel·ligent per a grans esdeveniments, per festivals. A més de ser 100% sostenible, perquè elimina els gots d'un sol ús, té aquesta capa de tecnologia i de data que permet pagar de forma supercòmoda els festivals i, per tant, eliminar les cues i millorar l'experiència dels usuaris.
O sigui, que d'entrada és un win-win per tothom, no? Perquè suposo que la quantitat de plàstiques arriba a generar després durant un concert només per les begudes que se serveixen, deu ser increïble, no? S'havia de buscar una solució davant d'això, però al mateix temps no atabala gaire la gent que està al concert, no?
Exacte. No, sí, és, jo sempre ho dic, Feeling Good, o sigui, és d'aquelles idees que neix com tota innovació solucionant un problema i de cop i volta veus que, hostis, pots solucionar molts problemes més, no? Que és multi-solving problem, no? Que és una bona idea, que tots els implicats en surten guanyant, i també d'AM, com a empresa impulsora.
Clar, per exemple, clar, jo fa molt que no vaig a un concert, però el disseny, per exemple, té un tap, és a dir, això que deies, no? Avantatges afegits, ja que ho fem.
Exacte.
Per exemple, el tap, que la gent està pensant, i quina importància té un tap? Home, doncs sí, perquè estem tots una mica preocupats de no portar les begudes obertes, que qualsevol pot posar qualsevol cosa en qualsevol moment, doncs és una solució afegida també, no?
Exacte, és aquest sistema antidrogues, no?, que malauradament doncs passen aquestes coses i dius, doncs ens anava perfecte i anem solucionant altres problemes que pot tenir l'usuari en aquests esdeveniments. Uh-huh. A part, doncs, la qualitat del material també és més net, més saludable respecte als gots de cartró o biodegradables, no?, que nosaltres subministrem aquests gots als festivals, llavors és part de la nostra responsabilitat com a empresa. I a part de ser 100% sostenible, doncs la qualitat del líquid millora moltíssim perquè té un altre material. És més net i dura molt més fred el propi líquid.
Ferran, tot això que m'estàs parlant ara mateix encara és un prototip o ja podem tastar-ho, ja podem viure-ho?
Encara és un prototip. De fet, estem en el prototip 3.0, GOT 3.0, i si tot va bé, la idea és fer una prova pilot per tastar el model de negoci en breu.
Sí. Escolta, m'has apuntat algunes idees sobre com neix Feeling Good, no? Però quin és el moment detonant de l'aparició del Feeling Good?
Va sortir tàcitament en aquest projecte d'intraemprenedoria, però volíem solucionar un problema real, i el problema real que teníem era que hi havia la llei de 2030, no?, que europea, que t'obligava les empreses a eliminar els gots de plàstic d'un sol ús, i nosaltres en produïem milers. Llavors, això afegit a la necessitat de millorar l'experiència dels propis usuaris als festivals, doncs vam tenir el combo perfecte per fer un producte que solucionés aquests problemes i fos una innovació real.
Suposo que, clar, empreses tan grans com la vostra deuen tenir unes inèrcies que no justifiquen, però sí que expliquen que es trigui molt a fer canvis, no? En aquest sentit, vosaltres sí que us heu posat les piles ràpid, no?
Bastant ràpid. De totes maneres, jo sóc d'aquestes que sempre tot ho trobo lent. Jo trobo que tot va lent i haig de gestionar la frustració pel camí, però és veritat que aquest tipus de projectes que van una mica pel seu curs, per fora del curs dels processos habituals d'una gran empresa, doncs són més ràpids.
Estem parlant amb la Fran Soler, que és Digital Marketing Manager d'Adam, d'aquest projecte Feeling Good, que és una idea, Fran, que neix a partir de l'app 1876, que n'hem parlat algunes vegades, i el programa també, no?
Sí. Sí, va ser la primera edició. Crec que ja se n'han fet dos. Uh-huh. Vam ser els primers guanyadors i una mica els conillets d'Índies de tot això. Van haver-hi, crec que, 200 idees i vam guanyar. No, que sempre fa il·lusió guanyar, no? Quan sí, participes en alguna cosa sempre vols guanyar. Sí, sí, sí.
Això és veritat. Això és veritat per tothom, em sembla. Que allò de participar i no guanyar no ens acaba d'agradar el tot, eh?
No, no, a mi no.
Allò que deia el Pierre de Coubertin. L'important és participar. Bueno, si pots guanyar, millor. Escolta, sí. Balanç de l'experiència de Feeling Good. Quin seria ara mateix?
A veure, molt positiu. A mi em va permetre posar en pràctica els soft skills, no? Això que es parla de les habilitats toves, sobretot doncs, què és? Doncs, comunicació interpersonal, el lideratge, fer equip de veritat, no? Aquesta agressivitat amable, dir coses que sí o no, o a ser assertiva i discernir, decisions molt ràpides, l'empatia, l'escolta... És curiós perquè, clar, aquí deixes de ser jefa i deixes de tenir jefes, amb la qual cosa tornar a recuperar aquest igual-igual, que hauria de ser lo habitual, eh? Que treballar, encara que tinguis un jefe, treballar d'igual-igual costa. Doncs aquí ho vam recuperar i també vaig recuperar sobretot aquella sensació adrenalínica de les competicions, no? Que en 5 minuts has de preparar una exposició, t'has d'enfrontar un jurat, allò del lideratge de la improvisació, que no tens massa temps per pensar, i has de sortir i ho has de fer el millor que puguis.
I el resultat és aquest que dèiem, eh? El win-win que deia jo abans, no? Benefici per les persones que van als concerts, benefici per vosaltres, pel que el producte està millor, benefici pel medi ambient, vaja, que en principi tot avantatges. Escolta, per acabar, no sé si ens ho pots dir, estàs amb alguna cosa més ara o no?
Amb molts projectes.
Que es pugui dir, eh?
Anava a dir, buah, amb molts projectes. Sí, la sort de treballar, Adam, la veritat és que tens molts projectes i si tens molta creativitat, doncs pelante. Però no ho puc dir, perquè clar... Ens escolta molta gent aquí.
Sí, sí, per sort, de moment sí. Escolta, Fran Soler, Digital Marketing Manager d'Adam, moltíssimes gràcies, felicitats per la iniciativa, pel projecte Feeling Good. Quan vulguis, torna, que això és casa teva.
Encantada.
Gràcies.
Adéu, adéu.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Acabem programa i hem començat amb una frase d'un escriptor i acabem amb la frase d'un altre escriptor, també nord-americà, en aquest cas Mark Twain. Diu així, diu, d'aquí 20 anys estaràs més penedit del que no vas fer del que sí que vas fer. Una bona reflexió dins d'uns límits, evidentment. Gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo.
Stupid 8-bit. I'm on that HD flat. This beat go boom, boom, bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Texting ladies extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom, boom in your town.
Let the beat rock. Let the beat rock.